Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20. Aquest dijous que s'anomena 30 de novembre del 2017, que ens servirà per posar el punt i final al mes de novembre. Demà ja desembre ja. Hores d'ara, 6 graus a la ciutat de Lleida, fresqueta també aquest matí, però com sempre diem, escolta, si surt el sol és una altra història, eh? Si ara tinguéssim aquí posat el tendal de la boira habitual de Lleida, doncs veuríem uns altres ulls aquestes temperatures. Ara surt el sol, 6 graus, arribarem, ens ho dirà l'Anna Borrell d'aquí uns minuts, però jo crec que arribarem doncs als 12 graus de màxima i per tant ja és una altra història. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Evidentment connectarem amb dos dels 100 aficionats de Lleida que van estar ahir a Noeta, amb el Pere Roquer i el Marc Cerón, que ho estan tornant o ja han tornat, i connectarem amb ells doncs, per veure com van viure aquesta gran remuntada, aquesta gran nit del Lleida Esportiu a Noeta, després d'anar a la mitja part amb un marcador advers de 2-0, que portaven un 0-1 de l'anada, i que finalment el partit el van acabar guanyant 2-3 amb el darrer gol de Bojan Radulovic al minut 86, i que per tant amb empat a gols i el valor doble dels gols fora de casa es va classificar el Lleida Esportiu. Déu-n'hi-do. Encara ens quedarà temps per parlar amb el Cristian Didiem, el nostre nutricionista, per parlar de salut i per parlar de nutrició, i encara el Joan Bellmunt ens durà cap a la una amb una proposta dels nostres pobles. A partir de la una parlem de la nieve en la Cope, com sempre amb el David Velasco, i amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui parlem sobretot de fred, tot i que gaudim del sol, excepte a la Vall d'Aran, on hi ha intervals de núvols amb nevades allí febles i ocasionals, i les temperatures encara poden baixar més de dia també. Sobretot al Pirineu, s'esperen màximes de 12 graus a Lleida o Balaguer, 9 graus a Tàrrega, 2 a Viella i 7 graus de màximes a la Seu d'Urgell. El vent bufa de l'oest, suau, però pot ser més intens a la meitat sud. Demà tot això empitjora, tindrem un cel molt tapat al Pirineu, sobretot amb nevades ocasionals, sobretot a la Vall d'Aran, on han de ser més persistents, i a la resta trobarem intervals de núvols també amb algunes precipitacions, però febles i disperses. La cota de neu la tindrem molt baixa, ja a 400 o 600 metres, per la qual cosa esperem recollir ja nevades abundants, sobretot a la Vall d'Aran, d'uns 15 centímetres de gruix amb avisos grocs, i també hi haurà avisos grocs per 5 centímetres de gruix al Pirineu. Avisos també grocs aquesta matinada, per mínima so de zero, molt baix, 6 graus sota zero en general a tot el territori lleidatà. Han de baixar més, de fet. A Lleida mateix arribarem al zero, a Balaguer 2 sota zero, a Tàrrega 3 graus negatius i a la Seu d'Urgell o Viella arribarem als 7 graus sota zero. A més, bufarà molt de vent demà, vent de nord-oest, amb intervals forts al Pirineu, mentre que la resta continuarà bufant vent de ponent més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, com sempre, enviem un WhatsApp al 664-526-780. Escolta, qui canta? Què canta? On estava i quan va cantar això? Qui, què, quan i on? Al 664-526-780. Massa, si vols t'ajudo. Mira, comencem amb l'any, a l'any 2011, fa 6 anys. Tenia una petició per avui, el Jesús, que ens havia demanat. És curiosa, perquè ens havia demanat un tema del Rafael, esta puede ser tu gran noche, i és que es veu que és el tema que portava el conductor de l'autocar que va portar el Lleida Esportiu a l'arribada a Noeta. Mira, com a premonició, si vols, però ens l'havien demanat, no l'han posat, Jesús, però mira, va ser una bona premonició que el conductor de l'autocar portés aquest tema per arribar a Noet. Va ser la gran nit. Va, que és la Rihanna, Where Have You Been? És un tema que trobaves al seu treball, Talk That, That Talk, de l'any 2011. 12:25 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de crònica judicial. Acaba el judici pel crim de Santa Maria de Montmagastrell i el jurat haurà d'emetre veredicte. Les acusacions demanen entre 5 i 15 anys de presó i la defensa l'absolució o, de manera subsidiària, un any per homicidi imprudent. Recordem que els Mossos de Balística han declarat que la versió de l'acusat pel crim de l'Urgell és incongruent i impossible de reproduir. Conclouen que l'única explicació compatible amb la mort del veí de Santa Maria de Montmagastrell és que l'encausat va efectuar un tret directament. El Museu de Lleida compleix 10 anys en plena crisi per l'art de Sixena amb un registre de més de 300.000 visitants. Si bé no s'ha notat un augment de visites per veure l'art en litigi, sí que s'ha constatat que el conflicte entre Catalunya i Aragó desperta interès entre els usuaris. I la Junta Electoral de Lleida demanarà als consultoris de la demarcació la retirada de llaços grocs dels espais públics. L'organisme ha respost així a la demanda formulada pel Partit Popular adreçada inicialment a 8 ajuntaments lleidatans. Lleida clou l'any Granados amb la reestrena de Gaziel i Picarol del músic i compositor lleidatà. Unes 7.000 persones han assistit als concerts i activitats que s'han dut a terme entorn a aquesta commemoració que s'ha desenvolupat entre l'any 2016, que es commemorava l'any de naixement, i aquest 2017, en què es commemorava l'any de la seva mort. El canal de Gavet torna a estar operatiu després de 5 setmanes de treballs i el rescat de 134 peixos autòctons. La companyia Endesa realitza aquesta actuació de forma periòdica cada 2 anys i trasllada els vertebrats aquàtics al riu Noguera Pallaresa. Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès i Tortosa són ciutats i viles amb caràcter. És el distintiu que s'atorguen per primera vegada i que tenen com a objectiu posar en valor el patrimoni urbà de Catalunya. I abans de parlar d'esports i amb comarques, Esquerra Republicana de les Garrigues demana que es desestimi el projecte de la nova Tracjussa. Els republicans han presentat al·legacions en què sostenen que el model de gestió de residus no ha de passar per la incineració. Ara sí, parlem d'esports i com sempre ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, mira, ja ho sé, hem de parlar de futbol. Primer deixeu-me que parli de bàsquet, i és que Borja Comenys, entrenador del Força Lleida, diu que ens costa trobar la continuïtat. Borja Comenys admet que el Prat ha estat clarament millor i que el tercer quart ha estat decisiu. Parla d'aquesta derrota doncs, que ha patit el Força Lleida. I en futbol, doncs escolta, l'esperit de Palau, així ho diuen. Així van arribar i, com dèiem també, hem parlat d'aquesta manera en la que van arribar els jugadors a Noeta, amb aquesta cançó a l'autocar. El Lleida Esportiu va escriure ahir la més brillant plana de la seva curta història, al ser capaç d'eliminar a doble partit un rival de primera i, a més, immers a l'Europa League. Com és la Real Societat, després d'haver perdut 0-1 a l'anada i haver anat al descans a Noeta amb 2 gols en contra. Va ser una demostració que amb la fe i l'esperança no hi ha enemic petit en cap competició i que l'esperit de Palau segueix viu al camp d'Onostiarra, on en va el tristament desaparegut Orrei, va ser un dels artífexs, malgrat la posterior fractura de tíbia i peroné, de la primera derrota a l'acabat d'estrenar estadi Guipuscoà de la Reial Societat. Nosaltres ara fem una pausa i intentem connectar ràpidament amb dos dels lleidatans que ahir van viure el partit a Noeta.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
A Matís estem de celebració per l'arribada del fred i ho volem celebrar amb tu. Vine a Matís i gaudiràs d'un 20% de descompte en tots els nostres productes. Abrics, barques, pantalons, jerseis... Fins a finals de novembre. Vine a Matís i aprofita't de l'arribada de l'hivern. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant Tastet del Reny et convida del 27 de novembre al 3 de desembre a descobrir les noves joies de Bodega Somos, uns vins que neixen de les seves millors vinyes, unes vinyes úniques. Et presentem els nous Somos Varietales. Vine a descobrir-los al carrer Barcelona 58 de Balaguer, Lleida.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Herrera en Cope. Estàs informat.
I ara sí, ja donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador i amb ella ja sabeu que el que fem és recordar el que passava tal dia com avui de fa 25 anys. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Avui que, per cert, acabem el mes de novembre, mm-hmm. Per tant, anem a recordar un 30 de novembre, però de l'any 92.
Seguim la notícia del crim de Balaguer, que recordeu que estem seguint aquesta notícia, que és habitual, quan tots els mitjans de comunicació, quan hi ha una cosa molt important, després es fa el seguiment d'aquesta notícia durant un temps. Pues bé, seguint aquesta notícia del crim de Balaguer, la policia va detenir a dos persones, veïns de Balaguer i de Castelló de Farfanya. Els van traslladar a Lleida, on van prestar declaració. Després de declarar, van deixar en llibertat a un dels dos detinguts perquè tenia una coartada. Va dir que la nit del crim estava amb el seu germà, que era el seu aniversari. La policia no descartava que hi hagués altres persones relacionades amb aquest crim i continuava, doncs, la recerca. També s'estava realitzant un estudi per evitar l'impacte traumàtic de les grans superfícies. Això, hi havia molta preocupació pel comerç petit de Lleida. El consulting SD de Barcelona va actualitzar el cens de l'oferta comercial a Lleida. La distància de 40 minuts en cotxe delimitava l'àrea d'influència. El document sobre la planificació del desenvolupament comercial de Lleida estaria acabat el proper mes de desembre, o sigui, del 92. Uh-huh. El mes de desembre, el proper mes de desembre.
Demà, vaja.
De fa 25 anys.
Demà fa 25 anys.
Exactament. La paeria de Lleida va ajudar el bisbat a edificar un complex religiós al final del passeig de Ronda, al costat de la plaça d'Europa. Va cedir un solar de 1.810 metres quadrats per la nova església del Pilar.
Ah, l'aquella darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Exactament. Sí, els arquitectes Antoni Sas i Guillem Sáez varen ser els que van redactar el projecte. Uh-huh. Les actuals dependències del temple, les que estaven abans de quan...
Estaven al carrer Tamarit de Llitera, llavors, que eren uns baixos.
Aquestes, en aquells moments, se deien que les actuals dependències, les del carrer Tamarit de Llitera, acollirien una llar de jubilats. Uh-huh.
De totes maneres, fa 25 anys es va fer la cessió dels terrenys. Ara, la construcció encara va tardar
encara
un temps.
Encara va tardar, eh? I llavors ja es deia que quan poguessin traslladar-se al passeig de Ronda, doncs allò quedaria per una llar de jubilats. Mm-hmm. No sé si ha sigut així,
no
perquè
sé, no
tinc coneixement.
Això, tampoc.
Jo tampoc. Bé, i acabem. La localitat de Balaguer va ser agraciada amb 40 milions de pessetes en el sorteig de la loteria de Nadal del dia 27 de novembre. Loteria del 27 de novembre. No la de Nadal, sinó la mensual, la que fa la loteria nacional normalment.
Sí, sí.
No de Nadal, eh? M'ha vingut Nadal perquè estem ara amb la loteria de Nadal. tothom estem comprant la loteria de Nadal i tothom t'està oferint loteria de Nadal.
Ens falten 3 setmanes i mitja, Mari Carmen, això ja està.
Efectivament. Doncs m'ha sortit... No, 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 era la loteria del mes de novembre, del 27 de novembre.
Però escolta, el qui li va tocar tant se li dona si era de Nadal com si no era de Nadal.
40 milions.
Benvinguts siguin, eh?
Sí. Era l'administració Monill, de Balaguer, si algú vol anar, perquè aquell any van tindre sort i avui van anar a comprar algun dècim, doncs aquesta administració Monill, que no sé si existeix ara, de Balaguer, va vendre una sèrie del número. Bueno. Hi havia el rumor per la població de que havien tocat allí, a Balaguer, uns 800 milions de pessetes.
Caram, caram, caram. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, ruedan en terrenos distintos, pero son todos igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora 30% de descuento en pulseras de actividad y smartwatches.
Tienes un smartwatch Huawei por 199 euros.
En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs una més per explicar d'aquelles remuntades que ens pensem que el futbol modern ja no passen, doncs passen i segueixen passant. I escolta, si passen a l'equip que segueixes, doncs encara millor. I de veritat que és veritat que la tele, el sofà, es veu molt bé des de tots els angles, les càmeres, però de veritat que si teniu oportunitat, neu al camp. És com sempre dic, a la música s'ha de veure en directe, al concert, doncs l'esport i el futbol també. I, escolta, viure aquesta remuntada en directe, jo crec que hores d'ara no té valor. Mira, jo us presento dos dels 100 lleidatans que van estar ahir a Noeta, que ja els coneixem, eh? Un és el Marcerón. Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. I si passa amb un equip de casa nostra, encara més.
Eh? I tant.
Per deixar de dir aquesta col·lectiva.
Sí, sí, sí. I si passa amb un de casa nostra, encara millor. És igual, tens raó. Eh? Tot si el seguim o no el seguim, però que sigui de casa. I també estava bé ahir a Noeta el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Escolta, a la mitja part, no, tampoc estava tan clar, la cosa.
Bueno, Pere, tu davant, va, que tu ets més gran. Marquillos, a veure, la mitja part tots estem així una mica encara mucho, que se'n diu, però sempre allò que se'n diu l'esperança de que és l'últim que s'ha de perdre.
I no,
la
veritat clar.
És de que no es va perdre, no, l'esperança. Mare meva, la que vam liar...
Escolta, un 100 lleidatans han dit, aproximadament, és aquesta la xifra?
Home, jo potser penso algú més, tampoc no ens anirem de massa, però sí que és cert que en aquests partits te surten lleidatans com a xampinyons per tot arreu. I la veritat que també hi ha algun basco que també pues, té arrels de Lleida i també hi era pel camp.
Uh-huh.
Però bueno, a veure, els que vam anar pocs o molts, la veritat que ens van fer sentir, i sobretot quan vam marcar el tercer gol.
Per cert, la Real Societat va informar, ara no sé si exactament, però que ahir es va batre el rècord de l'entrada més baixa des de que hi ha Noeta.
El diluvi universal al començament del partit. La veritat que havia molt poca gent i no acompanyava per sortir de casa, i suposo que el rival per amb ells pues, tampoc no era l'entitat. Però bueno, la veritat que era un partit i eren 90 minuts i s'havien de jugar.
Escolta, us he vist en un vídeo, però Pere, quan marque Radulovic el 86, perquè clar, encara, si hagués sigut abans, dius, ui, encara tenen temps a reaccionar, però el 86 marcar el 2-3 que ja ens classificava, jo t'he vist el vídeo, però descriu.
No, a veure, és que no es pot descriure el vídeo. El megamestre de la tele com és el Marcerón. La veritat és que jo no sé com té l'habilitat de veure aquella jugada que pot acabar en gol.
És maca per ser la jugada, eh?
Sí, és una passada. I acaba com acaba, clar, allà mos tornem tots mafares perduts, perquè, bueno, te queda el... Jo crec que també, i això ho parlàvem quan ja ens vam calmar una mica, de que si analitzes realment el partit, ells quan reben el 2-2, que és molt ràpid després de l'1-2...
Clar, 3 minuts, sí, sí.
Ells baixen en picat. I hi ha una imatge que jo no l'havia vist i, bueno, tornant aquesta matinada per internet l'he pogut veure, que el Juanpi, quan nosaltres marquem el tercer, li pregunta al Canales, oye, però estamos eliminados nosotros o ellos?
Sí, sí, no, no sabien exactament, eh?
Diria, llavors es demostra que ja no estàvem pel partit, jo crec que el 2-2 els hi fa molt... O sigui, els hi fa més mal amb ells l'empat de Lleida que no els, el 2-0 que havien fet a nosaltres. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, bueno, l'afició comença a xiular, sobretot amb el 2-2, hi ha un moment de l'estadi que es queden callats i només se sentin els aficionats de Lleida, que ha sortit també per les teles, i després, a veure, si analitza jugador per jugador, l'únic que tira una mica era el Xavi Prieto, però Carlos Vela i companyia estan per retirar-los.
Albert Escuer, al diari La Mañana, els ha posat un 10 a tots els nostres, eh?
A veure, jo prefiro un tècnic, no tinc tant com el Pere, però la veritat és que jo ahir m'encomanaré molt amb el perfil artístic, de que, a veure, a la mitja part era impossible, però hi havia dos fets que em quedaven, no? Que era que l'entrenador d'aquesta eliminatòria deia que hauria quatre parts de 45 minuts, quatre partits diferents, i la última part aquesta va ser la que va ser molt diferent a totes les altres tres, i més amb un equip que feia cinc partits que no guanyava, no?
Sí,
que no marcava un gol.
Que no marcava un gol, a més.
Que no marcava un gol, però després també va parar de ploure, com que dius, va obrir una escletxa de cel, i aquest camp que és la Noeta, que sempre ha portat record, i sobretot de l'Antoni Palau, jo sabem que l'espíritu d'Antoni Palau ahir va fer mella el camp, i va fer aquest granet d'il·lusió que ens ha portat a tots aquesta nit passada.
Molt bé. Doncs escolta, Pere Roque, escolta, un plaer com sempre, ho analitzarem i estarem atents el proper dimarts a la una del migdia, que hi haurà el sorteig de la propera ronda de Copa del Rei.
Ricard, sí. Es toca el Madrid i passem.
No, jo qualsevol d'aquests el signo, eh? Pere Roque, gràcies per estar amb nosaltres.
Una abraçada molt forta, Marc, una abraçada.
Adéu, Pere.
Igualment.
I Marc Cerón, escolta, finalment, justament per això que explicaves de la pluja, va ser impossible fer el viatge amb l'avioneta, ho tenies tot a punt, em consta que ho tenies tot preparadíssim, però evidentment sí. Hi havia mal temps a Sant Sebastià i evidentment la seguretat és davant de tot. Jo et vaig dir en broma, quan me'n vaig assabentar a la tarda, dic, bueno, tranquil, que passarà a Lleida i llavors tindràs una nova oportunitat. La veritat és que t'ho vaig dir en broma, però mira, al final ha passat.
A veure, és el que dèiem abans, són 90 minuts, s'han de jugar, sí. I mai saps el que passarà en el futbol, no?
Doncs ja saps.
Però bueno, tornant al gol, ja et dic que no havia estat prou previsors amb la climatologia de Sant Sebastià, la de Lleida, sabíem que era la boira, però allí tenien dos sostres de núvols i amb temperatures sota zero i plogent, que realment pues, nosaltres fem la navegació visual i no ens permetia navegar.
No, està clar. Però ara tindràs una nova oportunitat. Veurem dimarts, després del sorteig, cap a on, fins on has d'anar, eh? Pots arribar a qualsevol lloc d'Espanya amb l'avioneta? Bueno, hauràs d'anar fent...
Si té aeroport, sí.
Sí, correcte, però vull dir... Si és molt lluny, has d'anar fent escales, no?
Home, depèn de la llargada i de la duració del trajecte, però tot el que és territori espanyol amb punt de sortida des de Lleida al Guàrdia es pot fer d'una...
Ah, molt bé.
Un mateix vol.
Doncs dimarts vinent a la una hi ha el sorteig, veurem cap on se'n va l'avioneta de Marc Cerón. Marc, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, una abraçada ben forta.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com tots els dijous, doncs parlem de salut i parlem de nutrició i de salut o de les dues coses, perquè al final no van tan separades, van molt lligades de la mà, tant la nutrició com la salut, com podem comprovar cada dijous amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia. ¿Cómo llevas el frío?
Hombre, lo llevo bastante bien porque voy bien abrigado. Pero, hombre, por supuesto, pero de todas maneras, estos días lo estoy diciendo. De momento, como estamos sin nubes y sin niebla, que sale el sol, es verdad que hace frío por la mañana, pero yo si veo el sol, oye, me abrigo y sin problemas, ¿eh?
Yo lo llevo un poco mal.
¿Tú mal?
Este año no me apetece tanto, digamos.
Pero bueno, pero tú lo tienes relativamente bien. te enfundas el traje de neopreno que utilizas para salir al mar y ya está, ¿no?
Ya está, solucionado, es fácil.
Hombre, la verdad es que eso sí que funciona, lo que pasa es que es un poco incómodo, ¿no?, todo el día.
Sí, bueno.
Bueno, oye, estamos terminando hoy, terminamos el mes de noviembre. A partir de mañana estamos en diciembre y a partir de la semana que viene vamos a hablar de... ya sabes de qué tenemos que hablar cuando entramos en el mes de diciembre, ¿eh? De controlarnos, ¿eh? De control y de... Oye, podemos asistir a todas las fiestas y todas las comidas familiares y de amigos, solo faltaría. Además es bueno, yo también creo que para la salud, ¿eh?, para relacionarse y encontrarse con gente... Pero a la hora de comer vamos a dar pautas a partir de la semana que viene de cuidado, tranquilos, ¿eh?
Está claro, pero hablaremos de un tema concreto que es el sobrevaloramiento que tenemos de estas fiestas.
Sí.
Esto es importante.
Sí, sí. Bueno, ¿y cómo celebrarlas? Exacto, sí. Porque esto lo hemos dicho muchas veces con Cristian. Oye, tenemos que celebrar algo, pues vamos a comer. Bueno, pues no siempre se pueden celebrar cosas sin una comida.
Exacto, exacto.
Por ejemplo.
Desde luego.
Pero bueno, eso son cosas
ya
allá a que cada uno bueno, se lo piense y hacer cambios poco a poco, que los cambios radicales tampoco son buenos, ¿eh? Bueno, pero como estamos en noviembre, pues nos vamos a librar todavía y hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, un tema que afecta a muchísima gente, gente que lo tiene, lo sabe y lo tiene pues ya controlado, o sea, que sabe que le afecta, y mucha gente que no sabe qué le afecta, y son los trastornos alimentarios, ¿eh? Que, Cristian, primero vamos a explicar qué son y después cómo nos afectan.
Desde luego. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son muy prevalentes. Tenemos gran parte de la población que los padece, y lo has dicho muy bien. Hay algunos que están diagnosticados y algunos que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria hay de varios tipos, ¿vale? Los más conocidos es la anorexia y la bulimia, ¿vale? Uh-huh. Son personas que tienen la obsesión, entre comillas, por estar delgados. Uh-huh. Luego tenemos los trastornos de la conducta alimentaria contrarios, digamos. Existe la ortorexia y esa necesidad de verme muy bien en el espejo, estéticamente, de estar muy musculados incluso, o de intentar comer todo lo mejor que podamos sin ningún tipo de permisión, ¿no? De permiso. Uh-huh. Hay de varios tipos. Luego tenemos las personas que acuden a los atracones, ¿vale? Que también se comportan como un trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, y luego tenemos, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria que es el pica, que llamamos, ¿no? El picoteo constante, uh-huh, y sin ningún control. Entonces, el trastorno de la conducta alimentaria se define por base como un comportamiento erróneo, un comportamiento obsesivo relacionado con la alimentación, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar a hablar por los trastornos de conducta alimentaria clásicos, que es la anorexia y la bulimia, ¿vale? Porque es un trastorno muy prevalente y que pasa el día a día y que tenemos muchos inputs en nuestro contexto que hacen que tengamos este tipo de trastorno. Entonces, es un trastorno que lo primero que tenemos que hacer en casa es intentar detectarlo, ¿vale? Porque muchas veces pasa desapercibido por muchas otras cuestiones. El detectarlo es relativamente sencillo, tenemos un montón de alarmas, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si en casa alguien lo padece. Uh-huh. Se suele pensar en el paciente adolescente, persona adolescente, pero yo tengo pacientes de todos los rangos de edad, ¿eh? Personas mayores, incluso de 40, 50 años, con un trastorno de la conducta alimentaria clarísimo, ¿eh? Y hasta que no preguntas, no te das cuenta.
Pero esto tiene... ¿el origen es fácilmente localizable o no?
Bueno, aquí hay un... Porque el trastorno de la conducta alimentaria, el tratamiento no es un tratamiento nutricional puro. Mm. Aquí tiene que haber un equipo detrás que apoya a esta persona. Y estamos hablando de psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermería... ¿Por qué? Porque el origen de todo esto pues viene de muchas vías. Una de ellas es el tratamiento psiquiátrico, porque a lo mejor la persona tiene la tendencia a tener una impulsividad, una obsesión con las cosas en general. Uh-huh. Y esta persona pues lo ha recurrido gran parte de esa obsesión a la alimentación. Entonces vemos a una persona que constantemente está preocupada por su estética, ¿eh? Es un comportamiento que lo vemos constantemente.
La verdad es que la sociedad en general y según qué medios, y hoy en día con internet aún es más difícil, frecuentes, la verdad es que nos bombardean con historias que nos pueden hacer llegar a desequilibrar en este sentido, ¿eh?
Apoya, ¿no?, el trastorno, claro, como tal. Entonces, ¿qué vemos? Un paciente que limita mucho sus raciones, siempre quiere comer poco, disimula y come poca cantidad, no se acaba el plato, ¿vale? Este es un tipo de perfil, y luego hay otro que algunas veces no come nada y luego otras veces come demasiado. Acude a los perfiles contrarios, ¿no? Pues ahora no como nada y luego me pego un atracón muy grande. Si vemos esto, es una alarma, ¿vale? Luego, si vemos una pérdida de peso constante, vemos cada vez a una persona en casa más delgada, más delgada, más delgada, o una constante necesidad de saber cuánto pesa. Este paciente se suele pesar día y noche. Y cada día se pesa. Constantemente habla: ostras, pues ahora peso 100 gramos menos, 100 gramos más. Alertas. Hay un posible comportamiento que no es adecuado, ¿vale? Y luego es un paciente que tiende a estar preocupado por las calorías. Esto tiene más calorías, esto tiene menos calorías. Ojo que eso engorda demasiado, esto no engorda nada. Yo me como esto porque engorda poco, ¿no? La frase típica que siempre... Bueno, esto no se puede tener... Esto está prohibido porque engorda. Los alimentos, recordemos que entre una dieta variada equilibrada no hay alimentos prohibidos.
Pero eso no quiere decir, digo, que cuando vayamos al supermercado no miremos las etiquetas de los productos.
No, aquí lo que tenemos que saber diferenciar es cuando es una obsesión.
Ajá.
Cuando nosotros tenemos ese comportamiento obsesivo. Entonces es cuando vemos algún comportamiento de este tipo, lo preguntamos al médico de cabecera en este caso. Mira, yo noto esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si es necesario, se verá al especialista para que lo valore más a fondo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Una vez la persona tiene claro de que le pasa algo, consulta. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, me dice, ¿qué tratamiento tenemos que seguir? Lo primero que tenemos que hacer es desligar ese tipo de obsesión o evitar aumentar esa obsesión. Es decir, no tenemos que tener dietas pesando los alimentos, no debemos seguir una dieta estricta al 100%, vamos a hacer una dieta más cualitativa, y entonces entramos en lo que siempre hemos hablado. Alimentación variada y equilibrada. No preocuparnos por lo que peso, sino que a largo plazo mi cuerpo se equilibrará porque voy a tener una alimentación estable, equilibrada, saludable.
Claro. Oye, una consulta, llegados a este punto, porque estamos diciendo, oye, cuando te des cuenta que pasa esto, te vas al médico de cabecera. ¿Qué es más fácil? Hablo de personas adultas, ¿eh? ¿Qué es más fácil, darse cuenta uno mismo o preguntar a la persona de al lado?
Todo nos sirve, todo nos funciona. Por lo importante realmente es que la persona se dé cuenta que está pasando algo y que lo comente, quizá en su entorno, quizá consigo mismo o quizá con el médico. Porque si lo comentas con tu pareja, con tu madre, mira, noto esto, me está pasando esto, ¿qué crees que pasa? Bueno, es genial, es estupendo, estás creando confianza, pero no te lo calles, no te lo quedes para ti mismo, porque sería un problema. Ese problema cada vez será más grande. Piensa que si tienes ese trastorno, tú solo es muy posible que no seas capaz de tomar las decisiones correctas. Entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Entonces es cuando decimos, bueno, este comportamiento no se va, vamos a buscar, tocamos. Aprovecho para decir que el Hospital de Santa María de aquí de Lleida tiene un equipo de trastorno de la conducta alimentaria fabuloso, maravilloso. De hecho, tenemos mucho contacto. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo y es lo que necesita. Pues vamos a intentar desde nutrición adaptar la alimentación para que la persona tenga una alimentación estable, variable y equilibrada. Psicología va a trabajar el aspecto más obsesivo. Psiquiatría de menos. Lo realmente importante es su estabilidad emocional, la felicidad que tenga consigo mismo, el entorno, cómo se comporta y que yo esté saludable. Una persona tiene 5, 10, 15, 20 kilos de más, cuando esté equilibrado, buscaremos equilibrar su peso.
No, y además, yo lo digo por experiencia, aunque te parezca... Porque si la gente nos escolta, digo, es que jo ja fa 20 anys que vaig guanyar 20 quilos i ja ho he provat de totes les maneres incorrectes i no els perdré mai. Tranquils, que el cos sempre, si el tractes bé i menges bé, acabe buscant el seu pes correcte. El que passa és que igual que no los ganamos en un día, no se van a perder en un día, ¿eh? Que a veces después lo queremos hacer todo muy rápido, pero es así, ¿eh? O sigui que ja ho sabeu, si, escolta, visitar el metge de capçalera no costa res. Li expliqueu les quatre coses que creieu i ell ja us farà un primer filtre, igual us diu, escolta, tranquil, que no passa res, només tingues una mica de control i ja està, o us deriven ja cap a un altre lloc i és qüestió de buscar solució. Però això sí, demanar ajuda. I per qualsevol altre trastorn alimentari, podeu visitar un nutricionista també, perquè, Cristian, si vosaltres us llega una persona que ja veis que hi ha algo raro, també lo deriváis.
Desde luego. O sea, tenemos un contacto directo con el equipo de trastorno de conducta alimentaria y lo llevamos en conjunto con todo. Lo importante es que el paciente esté bien y esté saludable y esté bien. Aquí buscaremos, pero esto nosotros, yo soy muy clínico en este sentido y tengo contacto, pues bueno, con todas las especialistas que puedo para que mi paciente tenga pues el mejor tratamiento, claro. ¿No? Pues tenemos un problema concreto, buscamos el especialista y lo trabajamos conjuntamente. Si doncs no funciona, Ricard.
Escolteu, busqueu a Disanta Nutrició, que és on hi ha el Cristian i tot el seu equip. Els trobes a les xarxes socials. Oi, dime tu el número, que no me acuerdo. Calle Alcalde Porqueras, número 74. Vale. Iba a decirlo bien, eh? Alcalde Porqueras, número 74, després de la plaça Europa, en direcció ja cap a sortint de Lleida, per entendre's, allí de seguida. Allí els teniu, eh? Alcalde Porqueras, 74. Si teniu qualsevol mena de dubte del món de l'alimentació, menjo molt, menjo poc, menjo bé, menjo malament, el meu fill no vol menjar, què li puc donar? Qualsevol cosa, Disanta Nutrició, demaneu pel Cristian o per qualsevol persona del seu equip i us atendran de meravella. Cristian, oye, que ha sido un placer. La semana que viene, los días festivos te han esquivado, pero perfectamente, ¿eh? O sea, te toca venir, ¿eh? O sea, miré y digo, oh, mira cómo han esquivado a Cristian. Es fiesta miércoles y viernes, pero jueves no.
El jueves no. Ricard, bueno, que sepas que en ese puente se cobra el doble.
Ah, vale, perfecto. Pues, bueno, pero ya sabes, el doble de lo que cobras, pues ya sabes. Cristian, oye, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros. A punt d'arribar a la una, com sempre, el que farem és buscar la proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Avui tancant el mes de novembre ja.
Sí, pues anem a un poble de la Noguera, que no sé si l'ha sentit nomenar, és un poble també interessant, són les Ventoses, no sé si no et sona.
Les Ventoses, no.
Les Ventoses, sí, pues es troba a la carretera que va de Balaguer cap a Agramunt, per aquella carretera passat. Cal dir que les Ventoses, repeteixo, està situat a 315 metres d'altitud i es troba passant per la carretera que des de Balaguer porta fins a Agramunt i està a la dreta del riu Sió. En arribar al poble, hom es troba amb el temple parroquial que és dedicat a Sant Pere i del qual destaca el seu absis del segle XII o XIII. L'únic element romànic que ens ha pervingut de l'antiga església i que contrasta amb l'arquitectura actual que va estar refeta al segle XVIII. L'església de les Ventoses ja s'esmenta en una butlla del papa Alexandre III a l'any 1179, quan la confirma com un bé atorgat a l'abadia de Sant Pere d'Age, i en un llibre de sinodals del 1648 en què relacionen les parròquies que conformaven l'arxiprestat de Sant Pere d'Age. Del castell de les Ventoses ja se'n té notícia el 1131, quan Guerau Pons de Cabrera, vescomte d'Age i de Girona, el concedeix en alou a l'ordre de l'hospital. Cal dir que entre les afrontacions del castell de les Ventoses ja hi ha expressat el terme de Pradel, sense que hi hagi cap indicació que Pradell posseixi castell. El donador es reservava la castlania i altres drets del referit Castro de Ventoses. I el 1191 cal dir que era de la família del castell de Ribelles, puig que en el testament matrimonial de Gombau de Ribelles i marquesa de Cabrera hi consta. Per tant, sabem que era d'ells. També cal valorar positivament que els hospitalers repoblessin les Ventoses i que el gran prior de Catalunya en tingués la jurisdicció. I avui, com que dius que s'acaba ja el novembre, diu la dita: sol pel novembre i abril plujós, estil calorós. Bueno. Estiu calorós, perdó, no estil, estiu calorós.
Ens haurem d'estar atents a l'abril, eh?
A veure què passa.
Gràcies, Joan.
Adéu.
I nosaltres ja anem directes cap a la una. Abans, una darrera hora, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts rebutja el retorn de les obres de Sixena a l'Aragó sense que hi hagi abans una sentència ferma i no utilitzant el 155. 7 graus a la ciutat de Lleida. Busquem les senyals horàries que ens indicaran que estem a la una, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb la nieve en la COPE amb el David Velasco.